Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre. Una de les reformes que inclou el pla presentat pel govern espanyol a Brussel·les a canvi de rebre ajuts europees planteja generalitzar els peatges a autovies i autopistes a partir de l'any 2024. El govern espanyol sosté que amb l'experiència internacional de 2 a 3 anys seria el temps mínim necessari per desenvolupar els instruments normatius i crear l'estructura necessària per implantar aquest sistema de pagament per ús a nivell nacional. Aquesta mesura formaria part de la Llei de Mobilitat i Finançament del Transport, amb què el govern espanyol vol introduir els principis de pagar per contaminar i pagar per l'ús. La previsió és que aquest semestre s'elevi el text al Consell de Ministres per a una primera lectura i que s'aprovi durant el segon semestre de l'any 2023. A banda d'aquesta notícia, també us expliquem que les aerolínies han decidit avançar-se al passaport Covid europeu amb un passi digital per volar. Són voluntaris i permeten digitalitzar els tràmits per acreditar una PCR negativa o que s'està vacunat per poder viatjar. Vueling ha estat l'última companyia i la primera de baix cost que s'ha afegit al passaport de l'Associació Internacional del Transport Aeri, que engloba 290 companyies responsables de bona part del trànsit aeri mundial. Canviem novament de qüestió. La situació actual i la tendència de la pandèmia a Catalunya va de l'estancament a la millora, segons apunten des del govern. La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha dit avui en una entrevista a RAC1 que les dades són esperançadores i ha posat l'accent en els escenaris que tenim per davant amb la vacunació extensa que s'està fent. I ha comentat que, avançant la desescalada, recuperar progressivament les activitats quotidianes afectades per l'esclat de la pandèmia i alhora ser molt conscients que el coronavirus continua sent-hi i que haurà de conviure amb nosaltres són els principals eixos de l'acció per als propers mesos. Recordem que el PP d'Isabel Díaz Ayuso va guanyar rotundament ahir les eleccions a la Comunitat de Madrid amb 65 diputats, més del doble dels que havia obtingut ara fa 2 anys. Els populars són els més votats i, a més, tenen 7 diputats més que la suma de l'esquerra, més Madrid, PSOE i Unides Podem. Amb l'extrema dreta de Vox, els 13 escons que ha aconseguit, en tindria prou Ayuso amb una abstenció d'aquest partit per ser investida. En plana cultural, el Museu Picasso de Barcelona invita a dibuixar mitjançant un programa mensual en què diferents artistes, il·lustradors, dissenyadors i ninotaires proposen un exercici de dibuix vinculat a la seva pràctica artística. La convocatòria, amb una primera sessió que tindrà lloc la setmana vinent, dimarts, dia 11. El Papa ha invitat avui a tots els creients a deixar-se mirar per l'amor infinit i pacient de Jesús en una nova audiència general sobre la pregària ha estat quan ha fet aquesta reflexió.
Ràdio Estel. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ledames.
Com sabeu, fa uns dies vam dedicar el programa al món de l'acollida i ho vam fer a partir de l'entrevista amb l'administració. No? L'Agnès Rossinyol ens va donar la seva mirada. Avui volem fer un passet més i veure el mateix fenomen des de l'experiència. L'experiència de gent que, de maneres diferents, ha passat per l'acollida o pel sistema, si m'ho deixo dir així. Avui, a l'hora del pati, ens anarem més lluny encara del pati per parlar d'una altra dimensió de l'educació que se'n parla poc i que és tan important com totes les altres.
L'hora del pati.
Molt bona nit, un dimecres més, aquest dimecres que avança la primavera, a l'hora del pati. I avui, per parlar d'aquest tema, tenim uns quants convidats. Us els presento així d'una manera ordenada, tan ordenats com podem ser a l'hora del pati, ja sabeu que no ho som massa. Per una banda, tenim a la Montse García. Bona nit, Montse.
Bona nit.
La Montse té tres filles adoptades, que ja són grans, i ara té, si no recordo malament, també una parella de germans acollits. Explica'ns una mica, així ràpidament.
Nena de 5 anys.
Una, perdó, repeteix?
És una nena de 5
anys. Una nena de 5 anys. Molt bé. Sí. O sigui que tens, diguéssim, doble experiència. Està en condició d'adoptada, en acolliment?
No, en acolliment indefinit.
Molt bé, perfecte. Ens acompanya també la Vanessa Padró. Bona nit, Vanessa.
Bona nit.
La Vanessa és, diguéssim, el nostre angle diferent, perquè la gent que parlem d'acollida tendim a mirar-ho des de la perspectiva de les famílies acollidores, diguéssim. La Vanessa té una experiència totalment diferent, des de l'altre costat. La Vanessa és una persona que ha passat pel sistema, diguéssim. I en el teu cas, no en família acollida, sinó en centre. Explica'ns molt ràpidament, així, introductòriament, la teva experiència, molt ràpid.
Sí, bona nit. La meva experiència és que, diríem, soc una extutelada des de l'any 90. I bé, he passat pel sistema, per diversos centres d'acollida i per pisos assistits. Sí que ha hagut alguna família que en aquell moment es va interessar, però no vaig tenir l'oportunitat de que fos jo, en aquest cas, la nena acollida.
En parlarem amb més detall. I l'últim convidat, el Xevi Barceló. Xevi, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu també tens, en aquest sentit, una doble experiència també una mica diferent de les altres, perquè ara mateix vosaltres sou família acollidora, però tu, diguéssim, tens un exèrcit de germans acollits, perquè els teus pares també eren acollidors. Explica'ns una mica aquesta experiència.
Bueno, jo sóc ara pare acollidor d'una nena que té 12 anys, la Iratxe, i els meus pares, doncs, en un principi, també quan jo era més petit, doncs, van acollir a casa, érem 13, 10 acollits i 3 biològics. Hi ha poca cosa més per ara.
Home, ho dius com si fos no res. Home, 13 són bastants. Així, home, jo en tinc 8 i em semblen prous, 13 em semblen alguns més, diguéssim. Eh?
Sí.
Molt bé. Anem a plantejar, diguéssim, això, la dimensió en aquest punt de vista, diguéssim, no? De ciència. Bueno, m'agradaria recordar als nostres oients que jo, diguem-ne, també tinc una part d'experiència per aportar. Per una banda, jo sóc adoptat, i per tant tinc l'experiència de l'adopció. En el meu cas, no vaig passar per cap centre, millor dit, quan vaig estar al centre no tenia consciència, perquè em van adoptar molt petit, en 10 mesos. De fet, no vaig saber que era adoptat fins als 12 o als 13 anys. I després, al llarg de la vida, diguéssim, doncs, aquesta dimensió, la dimensió de l'acollida, sempre ha estat una cosa bonica per mi. I ara tenim també, a part dels nostres 6 fills biològics, 2 fills més en acollida permanent, diguem-ne. Els distingeixo perquè és la ràdio, però de fet jo tinc claríssim, i tots els meus fills tenen claríssim, que nosaltres som 8, no som 6 més 2, sinó que som 8. No? Això és una cosa, per mi, com molt determinant. Bé, comencem, em sembla que seria interessant parlar, que comencés la Montsín explicant, a la mesura que tu ho vegis factible, tant el plantejament de l'adopció en el vostre cas com la segona part de l'acollida. Explica'ns una mica, Montsín.
Bueno, pues nosotras, bueno, hablo en castellano mejor que
sí, sí, tranquila.
Interna. Nosotros, cuando casamos no pudimos tener hijos y entonces decidimos mirar la adopción. Y bueno, fuimos primero a mirar la internacional y al final, por una carambola, alguien nos habló de la adopción nacional, del grupo de hermanos. Nos encantó y nos encantó también todo el trato que nos dio la administración en este caso, el curso y los niños, el perfil de niños. Bueno, total, nos propusieron 3 niñas y, bueno, en pocos, la verdad que en un año ya estaban en casa, ¿no?
Y desde el
momento cero, gente que nos encontraba, que hacía tiempo que no nos veía, nos decía si eran hijas nuestras, ¿no? Entonces, la adopción pasaba por una acogida simple, ibas dando pasos hasta la adopción plena. Esto tardó 7 años. Y bueno, durante estos 7 años y hasta los 16 años que llevaban ya las niñas con nosotros, ya adoptadas y con el cambio de apellidos, no nos dejaron acoger, ni adoptar más, ni nada. O sea, lo intentamos varias veces hicimos el curso y no hubo manera. Bueno, total, hace paro 3 de años, en septiembre, a través de Familias para la Acogida, que es una asociación, bueno, de acogidas de todo tipo, pasó un aviso de que una niña con retraso cognitivo, que entonces tenía 2 años y medio, estaba en una familia de acogida, que ya era la segunda familia de acogida, pero ya había estado con la familia acogedora, y que hay que acogedora, la familia biológica un tiempo, con lo cual ya llevaba un montón de cambios, pobrecita, con tan solo 2 años y medio, pues esta familia de acogida de urgencia envió un aviso pues de socorro, ¿no? Esta niña que va a pasar a un centro y bueno, que por el perfil que tiene no va a poder ser, bueno, que va a pasarse la vida de centro a centro, y con el retraso que tenía pues todavía lo agravaba más, ¿no? Y la verdad es que se nos conmovió el corazón, sobre todo el de mi marido, porque yo la verdad ya no estaba por la labor, tengo 56 años y la verdad es que...
No te preocupes. Sigue, perdón.
No. Total que, bueno, mi marido dijo que teníamos que abrirnos a esta vida, ¿no? A esta niña, porque él, en su historia, él también veía que era un retrasado cognitivo, porque no era capaz, ¿no?, de captar la realidad muchas veces, ¿no? Y dice, esta niña tenemos por lo menos dar la disponibilidad. Y yo pensé, bueno, como seguro que no das la edad, pues vale, adelante. Bueno, pues en un año, o sea, eso fue en septiembre, al septiembre siguiente ya estaba en casa, ya fija, tiene visitas de la familia biológica, que son cada 15 días, estamos encantados. Nosotros no conocemos a la familia, no la vemos, pero la niña viene muy contenta, va muy contenta, pide por esta familia, ¿no? Y la verdad es que estamos como locos, o sea, nos ha cambiado la vida.
Todos, ahora 5 años, has dicho, ¿no? Hijas,
que también están como locas con la niña, y les ha hecho mucho bien, porque también... viendo a no quiero decir el nombre, ¿no?, por guardar su privacidad.
Sí, sí, sí.
Viendo a esta niña, pues ellas ven su historia, ven lo que nosotros hemos hecho con ellas. Claro, hemos pasado la adolescencia de las 3, ¿no? Y bueno, en algún momento ha sido duro, alguna ha sufrido más que otra. Tienen una vida,
sí, de hecho, lo sé porque eran alumnas de mi cole, o sea que sí, más o menos podría atestiguarlo, sí.
Ya sé. Bueno, uno de los motivos por los que las llevamos a vuestro cole es porque tú eras adoptado, ¿eh? Y porque sabías de las dificultades que hay, ¿no? Y pensamos que sería un bien para ellas, y lo fue. Ellas tienen un buenísimo recuerdo del colegio y dicen, es lo mejor que hiciste por nosotras. Tela, ¿eh? Lo mejor que hicimos por ellas, cambiarlas de cole. Bueno, es igual. La verdad es que estos dos últimos años, porque ya lleva un año y medio con nosotros, año y medio con nosotros, pero bueno, ha habido todo un proceso. Ellas también tuvieron que dar su disponibilidad a que esta niña viniera a vivir con nosotros.
Esto, permíteme que haga una pequeña pausa en esto. Esto és importantíssim, no? És a dir, això, totes les famílies acollidores que tenen fills biològics o altres fills del tipus que siguin, diguem-ne, necessiten, sens dubte, la complicitat i l'acceptació dels altres fills. Perquè, en el fons, nosaltres fem la broma, però no és ben bé broma, eh? Nosaltres sempre diem, no, nosaltres practiquem l'acollida per la via de l'explotació infantil, perquè, en el fons, els que acullen, de veritat, més, d'una manera més quotidiana, són els fills, diguem-ne, no? És, per tant, és imprescindible, no que vagi bé, que estiguin disposats a fer-ho. Que després vagi bé o no, és una altra cosa, que sigui més o menys fatigós, o que s'enfadin amb els seus a casa, tenim bronques amb els germans, que no, diguéssim, que no es distingim quina categoria prèvia tenen. O sigui, es barallen tots amb tota normalitat, cosa que a mi m'alegra, perquè el que fan els germans és barallar-se. Una cosa és quan es barallen et sap greu, però que es barallin vol dir que es tenen per germans. No? Segueix, Montsín, perdona.
No, res. Bueno, que això... Esto que estás diciendo es verdad, ¿no? Son muy complicadas, se despierta gritando, llorando, cada vez menos, pero lo hace. Y como duerme al lado de las otras tres, comparten habitación, pues las despierta a las tres, se ponen a gritar, nos despierta a nosotros porque yo tengo un interfono en la habitación. Bueno, y bueno, hay noches que nos encontramos todos en la habitación, acaban todas dándose besos, pidiéndose perdón y a volver a dormir a las 5 de la mañana.
Qué rollo, qué cansancio, qué agobio y qué bonito.
Pues sí.
¿No?
Pues sí. No lo ves tan bonito a las 5 de la mañana, pero...
Sí, lo sé. Digamos, en mi caso, el pequeño no, pero la niña también... Pues, o sigui, és un fet que hem de tenir present que en diguéssim, aquests nens d'alguna manera han passat per una experiència traumàtica i aquest trauma d'alguna manera queda enterrat en l'inconscient i que necessiten sanar-ho. I aquesta sanació normalment no és ràpida, requereix molt de temps i hem de tenir molta paciència. No? I la nostra filla també ho fa. Dic, bueno, ara ja no, porten a nosaltres 3 anys, molt poc, però a la nit, diguéssim, es despertava pràcticament cada nit, diguem-ne, i sí, recordo exactament el mateix, perquè a casa el que es lleva a les nits soc jo i diguem-ne que pensava, prou, ja està bé, però el fet que amb els anys, no? I és el mateix que tu descrius que passa, que cada cop ho fa menys, va començar a fer-ho menys i cada cop està més normalitzat, això també compensa per totes les hores de son perdudes, no?
Sí. Mira, os voy a explicar una anécdota que pasó hace muy poco, o sea, después de Semana Santa. Ella no era capaz de controlar el esfínter, o sea, se hacía caca encima, manchaba las braguitas, y la verdad es que yo acababa reventada de limpiarla, y no quería sentarse en el váter, a pesar de que alguna vez lo había hecho, ¿no? Bueno, un día consiguió hacerlo, se fue al lavabo sola, consiguió hacerlo, bueno, fue todo una fiesta, ¿no? Y como tirábamos de la cisterna, vaciábamos la cisterna y aquello no se iba, perdonad que hable de eso.
Sí, tranquila.
Fue, bueno, al final era la hora de dormir, la acosté, bajó 3 veces, con la excusa de que tenía pipí, bajó 3 veces a verlo, y se volvía a subir. Estaba tan excitada de lo que había hecho, tan excitada que no conseguía dormirse, ¿no? Al final dejé a una de mis hijas que con ella, porque yo tenía que... Había llegado mi marido y quería estar con él y cenar con él, y me fui a cenar, ¿no? Bueno, bajó una cuarta vez, pero yo ya había pasado por el baño y había hecho que aquello se fuera. Total, que vio que ya no estaba y se vino al comedor. Mamá, ¿dónde está? Y yo digo, no, ya está, ya he tirado de la cadena, ya lo he limpiado. y se fue toda triste, se dio la vuelta, se fue por el pasillo hacia la habitación toda triste, y yo me levanté en aquel momento para ir a la cocina, que pasamos a través de la cocina, y entonces ella lo notó que me había levantado, se giró, vino corriendo, se tiró en mis brazos, me dice, mamá, te quiero, y me apretaba, que hasta me hacía daño, ¿no? O sea, estaba tan contenta de poderlo compartir con nosotros, porque sabe que nosotros lo estamos pasando mal por esto, ¿no? Y sabe que esto alegra a toda la familia. Bueno, cuando ya se acostó y se durmió, Paco me dice, realmente vale la pena todo el esfuerzo por este momento, por este abrazo.
Sí, señora. Sí, señora. Tienes toda la razón.
Que la verdad es que es no sé, yo es que ya desde la adopción de nuestras hijas, yo con todo el mundo que me pregunta y hablo, digo, es que no hay palabras para decir lo maravilloso que es poder ayudarte a ti mismo, ¿no? Abrir tu casa, abrir tu corazón, porque eso te construye a ti. No, los niños, claro, los niños crecen, los niños vuelan de casa, ojalá, ¿no? Y mis hijas todavía siguen en casa, a pesar de que ya tienen 24, 22 y 21 años, ¿no? Pero, bueno, estamos como locos con nuestra historia. No la cambiaría por nada, ni por un hijo biológico. O sea, es como si fueran. Yo no sé lo que son los hijos biológicos, pero yo las quiero tanto a las cuatro como si hubieran salido de mi vientre, la verdad.
En això jo puc aportar la doble experiència. Eh? És a dir, jo sempre explico, no?, que quan parlo de la meva mare, parlo de la meva mare. I, diguéssim, la mare per antonomàcia és la meva mare, la Pilar. Sempre afegeixo, quan he de parlar de la meva mare biològica, afegeixo l'adjectiu, no perquè no li tingui un gran respecte i un gran agraïment pel que va fer, sinó perquè la meva mare és la que és, diguéssim, no? I en aquest sentit, això que diu la Montsín, per mi, jo, la veritat és que segurament tinc un esbiaix d'interès propi, però per mi, allò que diuen en castellà, el roce hace el cariño, per mi, solo el roce hace el cariño. O sigui, jo crec que no hi ha distinció. Jo no distingeixo, diguem-ne, en el meu cercle afectiu, els fills biològics dels fills acollits, perquè, diguéssim, són els meus fills i jo soc els seus pares. També és veritat que ells han de fer el seu procés i han d'adoptar-nos, també. I això també corre el seu deu. Però per part meva, això està claríssim.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb la Montse García, la Vanessa Padró i el Xevi Barceló parlant de l'experiència de l'acollida, de l'experiència al final de la vida. Perquè, clar, en el cas de la Vanessa, que és a qui li vull preguntar ara, tu no vas viure una experiència d'acollida familiar, sinó una experiència d'acollides en centres, no? Explica'ns una mica això, la teva història, amb la discreció que tu vulguis, diguéssim.
Bé, per situar-vos una mica, jo vinc d'una família humil, desestructurada. Desestructurada perquè en aquella època, i crec que aquesta paraula encara s'utilitza, no?, o problemes socials. El cert és que una família on no hi havia diners, hi havia drogodependències, hi havia maltractes, hi havia abusos, és per situar-vos, bàsicament. I vull dir que va passar... Clar, la meva mare ja és morta i el meu pare també. Tinc que dir que vaig viure poc temps i el poc temps que vaig viure amb ella va ser sempre que anava i venia a casa dels avis, casa dels avis materns, perquè es varen separar del meu pare. La meva mare, doncs, bueno, van prendre un camí doncs, que no tocava, que és el tema doncs, de la prostitució i de l'addicció. Amb 19 anys em va tenir a mi, posteriorment va tenir dues filles més, i què feia? Doncs les anava a deixar a casa dels seus pares. Ella també tenia germanes, i aquestes germanes també, pel que es veu, es dedicaven bueno, doncs a treballar d'aquesta professió, que ja no és només el tema de la professió, sinó que el que hi ha és que a casa convivim amb els avis, amb tres germanes més, dues germanes i un germà, el tiet. I llavors els fills d'aquestes, perquè eren sis. Llavors ens deixàvem amb ells, però clar, a canvi havien de portar uns diners. El meu avi era pastor i la iaia no treballava. Llavors aquí, és clar, us podeu imaginar...
Una situació explosiva.
Sí, els recursos, no? I, bueno, jo sí que tinc que dir que jo vaig tenir sort d'algun professor, no? Em mirava no només a mi, sinó que mirava tots els sistemes de la meva vida. I va haver-hi una en concret, la Pilar, d'una escola cristiana, Vedruna. Ella va veure en mi alguna cosa que sempre li estic agraïda i encara tinc contacte. I vam estar durant 2 anys escrivint en una finestra de l'escola tot el que passava a casa meva. Jo era una nena introvertida, una nena trista, una nena doncs, bueno, doncs que m'havien, ja des d'infantil, doncs, que et robin el més preciat, no? Que és la dignitat, no? La teva sexualitat, no? I la veritat és que la Pilar li treia ferro per poder tindràs millor vida. Ella va creure en mi, em va apoyar sempre, però va trigar 2 anys. Abans la Montse explicava tot el tema de l'acollida, que hemos estado pues tiempo, i ara sí, ara no. Jo tenia una il·lusió...
El mateix des de l'altre costat.
Sí, una il·lusió de dir, ostres, jo vull anar a dormir sense por, vull menjar i que no... O sigui, perquè passa gana, les coses com són. Vull dir, era terror, no?, el que jo tenia, i havia de protegir també una germana, bueno, les dues que tenia. Bueno, les havia de protegir d'alguna manera, però, esclar, sempre tens per la teva vida. Al final, de Gai...
Sí.
Decideix, doncs, sí. Venien serveis socials, però és curiós, perquè quan venien a casa tot estava bé. I no se n'adonaven. És igual, tu havies de mentir. Tu sempre havies de mentir per dir que tu... tot hi va bien. La veritat és que a l'escola, doncs, bueno, a part de que se sap, no, l'assetjament per part dels companys, que vens d'una família que no és, doncs, lo normal que es diu, que tampoc entenc què és lo normal, però, clar, era una escola, com he dit, no, és una escola cristiana, és Vedruna, però, a més, era privada. Jo era una persona introvertida, fins que al final rebem una carta, me'n recordaré del nom sempre, de la Clara, que era la que estava en aquell moment a Barcelona. La Pilar va contactar i em va dir, perquè teníem reunions periòdiques per explicar el que passava, però sempre els deia, no expliqueu res perquè em mataran. Era aquesta la por. Al final ingresso en un centre. El 17 de setembre de l'any... no sé, 90-91.
Quina edat tenies tu, més o menys, tu, en aquell moment?
Jo acabava de fer 12, sí.
O sigui, tu entres al sistema amb 12 anys,
eh? Sí.
Per tant, tens una experiència prèvia a la família biològica, diguem-ne, traumàtica.
Sí, molt, sí, sí.
Pel que tu sí descrius, bastant llarga, diguéssim.
Sí.
Però als 12 anys entres a un centre. I com va l'experiència al centre?
Ja per començar... Era Casa Caritat de la Llar Vedruna de Vic. Ens varen acollir, ens porta la Pilar allà, perquè la Pilar és mestra i directora, però és monja. I ens deixa. Vaig tenir molta pena, vaig sentir que es trencaven vincles, vaig sentir que estava sola, però quan vaig pujar les escales i em van acollir, vaig pensar, doncs, bueno, ara comença l'estar bé, el benestar, no? Però no va ser així perquè jo anava a casa igualment. Van pactar que havíem d'anar cada cap de setmana a casa. I això per mi va ser recular, perquè d'alguna manera et feien sentir com que tu has traït a la família, tu has traït a la ruïna a esta família. I clar, els maltractes continuaven. No eren físics, però sí que eren psicològics. Llavors, jo no entenia amb 12 anys de dir, ostres, com és possible que m'aparteu del foc, però després em torneu a les brases. Això era una cosa... La por continuava. Llavors, quan jo vaig estar 2 anys aquí, treia bones notes, era molt estudiosa, era molt constant, jo tenia clar...
En el centre el tracte era agradable, diguéssim.
Havia estones de
tot. Correcte, si més
no. Correcte, perquè havien dit coses molt dures, no? Jo m'havia posat una faldilla texana de butxaques i recordo que hi va haver-hi una monja que em va dir que si volia ser una puta com la teva mare, no? Clar, a vegades, ostres, per fer-te mal, quan la Montse ho ha explicat, i tu mateix ho has explicat, ens barallem. Els germans es barallen. Els meus germans, era la meva germana que tenia allà, però també hi havia altres companys amb històries diferents, històries dures també. Llavors, evidentment que esclata. Però clar, aquests comentaris feien mal. Feien mal. Llavors, et sents molt sol, necessites una abraçada, com que no t'ensenyen tampoc com demanar-la, si més no el saber estar, el teu comportament, i bueno, arriba als 14 anys i em diuen que jo he de passar a un altre centre, un centre obert que es diu Can Terri Cabres. Recordo que l'ambient de Can Terri Cabres no m'agradava gaire perquè era un ambient... Jo sempre, el director sempre deia que tampoc sabien massa què feies tu allà, perquè és que despuntaves molt, no?, amb la manera de fer, de ser, perquè, clar, la resta hi havia persones amb...
amb menys ganes
salut,
de...
No, i salut mental, no? La loperidol també anava una mica, bueno, a raig, inclús quan tu tenies... Jo vaig tenir la menstruació amb 14 anys i bueno, jo potser m'hagués agradat que m'haguessin explicat com viure la sexualitat, no? Perquè et sents molt avergonyit de tot el que ha passat, et sents culpable, no saps com ho pots explicar, tampoc se'n parla. Vamos tirando. Amb 16 anys em passen en un centre, no un centre, uns pisos assistits.
O sigui, portem un centre, diguéssim, religiós, a un centre laic, sí. I ara a un pis assistit.
O sigui, un pis assistit que vam ser els Conillets Índies.
I pel que dius, cada 2 anys canviaves, més o menys, no? De 12 als 14,
sí,
més o menys.
Em van dir, et posem aquí perquè ets molt responsable, m'havia de fer el menjar, em van dir, pots venir, però bueno, jo sempre he estat espavilada amb això, però clar, als 14 anys jo, quan vaig passar a Can Terri Cabres, vaig deixar d'anar a casa dels avis. Tot i que hi havia algun vincle, perquè a la meva germana li agradava anar, però jo no hi volia anar, per tant, hi vaig deixar d'anar. Però al 16, que me'n vaig anar al pis, alguna vegada sí que m'havien vingut a veure, però jo no... Perquè, clar, hi havia hagut algun moment de maltracte.
La motxilla era pesada.
Sí, no podia concebir, i prou pena tenia jo per anar tirant endavant com per sofrir encara més maltracte. Llavors, als 18 anys, em comuniquen 3 mesos abans que jo he de marxar dels pisos assistits i que jo ja no formo part de la tutela de la Generalitat. I jo...
Això a l'edat?
De 17 i mig. Em quedaven... El juny, el 22 de juny faig els anys, doncs això m'ho havien dit. Bueno, jo acabava, me'n recordo, la formació professional de a Santa Caterina, que vaig fer un grau, bueno, un mòdul administratiu, que no era el que m'agradava, però, si més no, es van preocupar les monges per poder fer-ho, i després jo havia de fer els 2 anys i jo volia fer la sanitària.
Perquè això no ho hem dit, tu ets infermera, diguéssim.
Sí, sóc infermera i, bueno, M'he format amb màster en infermera escolar, bueno, tinc com tots, no? I pagant... La universitat també me la vaig pagar jo. No m'ho va pagar la Generalitat ni m'ho va pagar ningú.
No en sóc.
Això ja en parlarem.
Sí, hem ordenat. Sí, quan, o sigui, quan tens 17 anys, sí. Et diuen que als 18 has de marxar, diguéssim.
Sí. És curiós perquè vaig passar... Va haver-hi una ciutadana. Jo havia tingut un noviet i la seva mare m'estimava molt. I aquesta senyora es preocupava molt per mi. Ostres, una mare amb totes les de la llei, perquè a vegades tu et fas l'ideal de família. I, ostres, aquesta dona, la Núria, jo li estaré sempre agraïda. Va fer una trucada, i això ho vaig saber posteriorment, a serveis socials perquè em truquessin. Aquesta mossa surt i es queda amb una mà davant i una darrere, se li ha de donar un cop de mà. Jo tenia una visita amb serveis socials. Jo no m'hi vaig presentar. No sé què va passar, no m'hi vaig presentar. I vaig rebre la trucada de la José. I em va dir, tu tenies una visita amb mi i no t'has presentat. Clar, jo em vaig quedar... Dic, ostres, algú es preocupa per tu? Algú t'està dient que això que has fet no està bé i que, a més, era una cosa bona per tu. Evidentment, quan hi vaig anar... em va obrir els braços i em va dir tu surts en breu. Se t'ha de donar una paga. Però aquesta paga te l'hem de donar, però has de respondre. Ha d'haver-hi un retorn. Has d'estudiar. I jo vaig dir, val, cap problema.
Perquè, de fet, tu ja t'agradava estudiar. Diguéssim. No sí, estaves fent el que t'agradava, però no. Estudiar sí.
Sí. El que passa que, com ja sabeu, si ets una persona de centre, però a més, portes una motxilla, però a més, hi ha l'adolescència, que jo aquest pas bueno, no l'he pogut viure, ara l'estic vivint amb la meva filla, i em xoquen moltes coses, i ho porto malament, però bueno...
Bueno, si et serveix de control, sí. Tots estan això portant malament. Això no,
però això... jo això no ho vaig fer-ho, no vaig tenir la mare, no vaig tenir... Però bueno, i un cop em donant una paga de 40.000 pessetes perquè us feu la idea, 10.000 pessetes m'anaven per pagar estudis, una habitació... amb persones que també havien fet els 18 anys, que no les coneixia. Vàrem estar tres en aquest pis. Realment, l'altre era per costejar-te el menjar. Ja us ho dic, estava seca com un clau, perquè no... diuen, els adolescents no mengen, el jovent... No, jo no tenia per menjar, directament. I m'havia de calçar, m'havia de vestir, havia de fer... I 40.000 pessetes no donen per gaire. Bueno, vaig... Sí, a l'institut també vaig trobar una persona que em va ajudar molt, que era un professor, en Pere, i a vegades a la vida, quan et donen una mà, t'hi aferres i tens por de que et surti malament perquè realment, com que l'únic que has tingut són experiències, no?, que has de donar algun canvi, i ningú és capaç de... Bueno, de dir-te, no, i no cal.
Sí, sí, l'experiència de la gratuïtat. Sí, 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 sí.
Llavors, bueno, és com els 18 anys, això. Llavors,
però finalment vas acabar la carrera?
Llavors vaig entrar. Jo ja festejava amb el Carles, que és el meu company de vida, i vaig aprovar i vaig entrar a la Universitat de Vic, que jo estaria agraïda perquè em deixaven fer els pagaments quan pogués ser, però que ara també sóc professora de la universitat i estic molt contenta. I sí, però amb el pas m'havia de pagar el pis, pagar un milió de pessetes de la universitat, vestir-me i amb tot això que comporta amb la meva motxilla, que m'havia de buscar per poder gestionar les meves emocions i el dolor emocional que portava perquè no em tenia... perquè em passaven determinades situacions o pel meu cap, no? I sempre et ve, perquè a vegades fas alguna cosa o dius en algun moment, escolta, això no està bé, i no, sempre és el quedar bé, i ostres, no ets tu. O que et faran fora de la feina. I va haver-hi una institució, un hospital, no?, que ja ho puc dir, no?, que seria Santa Creu de Vic, que sí, jo vaig estar treballant, però en algun moment algú va dir que estaven fent caritat amb mi. Clar, això és molt dur. Caritat no fas perquè jo vinc a treballar. Ho trobo... Bueno, són... O sigui, perquè us n'adoneu que són... Ja no vens una família normal, el que s'entén normal, però, a més, amb tot això encara has de sentir. O quan agafaven la llista de l'institut i deien a veure les que han d'anar a fer a treballar, demanen, no? Tu necessitaves treballar, però tu no tens un nom i un cognom, per tant, tu no pots anar a l'Hospital General de Vic a treballar perquè no... O quan vas a buscar una feina i entregues el teu currículum i et diguin és que tu no ets res. Clar, tot això cala. Cala perquè no tens un referent perquè et pugui dir no, això no t'ho agafis, no? No és teu. Les institucions, evidentment, que s'han portat bé o no, jo penso que no estan molt lluny de com tractar a les persones. D'un, que t'hagi dit jo t'acompanyo en aquest procés.
Però, aviam, sí, sí, entenc això, eh? Entenc perfectament la motxilla i entenc el dolor acumulat, però a mi m'agradaria fer dues reflexions al respecte d'això. Una, al final te n'ha sortit, i te n'ha sortit bé, diguem-ne. Tens, diguéssim, la teva estructura familiar és una mica la contrària que has tingut, tens una filla que t'estimes, una situació familiar estable, una feina estable, a més, diguéssim, a més del que és l'exercici de l'infermeria, t'has dedicat, i això em sembla que és una cosa inconscient que s'ha escapat a l'infermeria escolar, és a dir, que d'alguna manera el món de l'educació també t'agrada, i a més dones classes a la universitat. O sigui, al final, a trenques a barranques, de derrota a derrota, fins a la victòria final, com deia Lenin, no?, que té el seu rang. Això és una, i després, diguem-ne, al final, tota aquesta experiència segur que t'ha servit per atendre a les persones necessitades que han arribat a tu, perquè en el teu ofici, al final, és això, diguéssim. No? Ho dic perquè al final s'han de mirar les coses... És com l'economia. No has de mirar les despeses i els ingressos cada dia, sinó el balanç finals de l'any, no? Diguem-ne.
Això m'ho diria el meu home.
Veus? Un home savi. Sí. Un home savi.
És cert, això que dius. Jo... Hi ha una paraula que s'utilitza molt, que jo... Bueno, la resiliència. Sempre m'han dit, ets molt resilient, ets... Sí, i és cert que jo sempre he buscat lo positiu de les coses, perquè jo sóc una persona que sempre havia dit que, en el fons, algú sempre m'havia estimat, no?, de petita. I crec que tinc aquesta força interior i tinc aquest... No sé si és caràcter, és tarannà, però sí que sé que si he arribat on he arribat... Ha estat per com sóc jo, el meu...
Per tot el que t'ha passat.
Sí.
Lo bo i lo dolent.
Sí,
i per com tu t'has posat davant d'això.
Cert. I com t'has aferrat a viure d'una manera determinada i no... Jo podia haver caigut perfectament a les drogues. I mai he consumit res, sempre... Perquè jo havia vist la meva mare i veig els pacients com venen. I fins i tot us puc dir que jo vaig voler entendre la malaltia de l'addicció. Vaig anar a treballar durant uns mesos en un centre de dependències per entendre la malaltia de la meva mare i poder-la perdonar. Perquè des del perdó pots evolucionar.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati, al tercer bloc, parlant de l'acollida des de banda i banda. La Montsina ens ha explicat l'experiència de pares adoptius i de pares acollidors. La Vané ens ha explicat l'experiència des de l'altre costat, amb l'absència d'acollida i com també tota l'experiència humana, si te l'aprens com és possible, et construeix i et destrueix. I ara anem a buscar una posició intermitja, que és la del Xevi. Xevi.
Hola.
Tu tens una experiència molt rica i molt variada en aquest sentit, diguéssim, no?
Sí.
No ets fill acollit, però ets germà de fills acollits, d'uns quants. Explica'ns una mica com vas viure tot això.
Bueno, ara que els escoltaven elles, pues, clar, la veritat és que m'ha vingut al cap que jo sóc un 3 en 1, no? Perquè així és una miqueta ràpid. Biològicament, doncs, els meus pares es van separar, no recordo quina edat, la veritat, perquè sóc molt dolent per aquestes coses, i la memòria que tinc és que ma mare decideix marxar de casa i agafa i anem a viure en un altre lloc, i en aquell lloc, de sobte, perquè tampoc recordo que ens ho demanés, comencen a vindre nens a viure a casa. Vale? Fins al final érem 10 més nosaltres 3. I el còmput final d'això va ser que ma mare va decidir com fer un centre, no? Un CRAE, que se'n deia. ¿Vale? Perquè avui en dia no sé com se'n diu, perquè tampoc no ho sé. Això per començar... Se sent bé?
Sí, se sent. Sí,
vale, ja. És que no ho sabia. Pues això, no? I jo, per mi, no recordo ni que fos dolorosa la separació dels meus pares, ni recordo que fos dolorós la sensació de cop i volta ser tanta gent a casa. La veritat és que tinc un record, que és que no ho canvio. Mira, sóc així, és que m'emociono i tot, tio.
Tranquil, estem en una emissora de llàgrima lliure. Tu mateix, no pateixis.
Realment estic infinitament agraït, la veritat. Perquè, ostres, a mi no em van demanar el parer, però el que he viscut és inigualable. He tingut moments bons i moments dolents, però, ostres, jo arribar a casa i ser tants, i quasi tot érem nois, i ens ho hem passat en grande, saps? Arribar a casa i poder fer un partit de futbol i ser 11, saps? Ja de saque, quasi, dius, mare de Déu, això és una meravella, no? Així és una coseta, no? Però, ostres, ho recordo amb una alegria molt gran, la veritat, no m'ha afectat, diria, fins al dia d'avui, ni sentimentalment. Bueno, potser una miqueta sí, si començo a gratar molt, no? Però, ostres, estic superagraït del que va fer ma mare.
Els teus germans van ser sempre els mateixos o entraven i sortien?
Hi havia tres famílies que vam ser sempre els mateixos, vale, que era la família de l'Ofeu, els Parraga Vitali, i després hi havia en Fèlix, que era fill únic, per dir-ho d'una manera, i nosaltres. Després va haver-hi, doncs, com molts itinerants, no?, que entraven i sortien, però aquests tres, o aquests quatre, més aviat, vam estar sempre junts. Jo recordo que devia tindre 10 anys, ells van vindre una miqueta més grandets que jo, no gaire més, vale, i vam estar quasi, doncs, jo què sé, fins als 18-19 anys vam estar sempre a casa. Perquè el que sí que veig és que ma mare els ha tractat sempre com si fossin fills seus, saps? I això és meravellós. I ara conserves tinc alguna...
Conserves certa relació?
Sí, és el que t'anava a dir. Tinc molta relació amb... Mira, així és concretament i ràpid. No tinc relació amb en Fèlix perquè ens va deixar per a un temps, vale? Està mort. Després jo tenia molta relació també amb en Jordi, que era un de la família de l'Ofeu, que tampoc no hi és, també ens va deixar. I tinc molta relació amb el meu germà en Miquel, que ell ha estat des del principi, eren en Miquel i en David, que són els pares de Vitali. Dic els noms, però tant és, vale? Ja fareu vosaltres el que creieu. Però era perquè quedi més clar, no?
Que... Si són adults ja està. Hem de tenir precaució amb els petits, però els adults ja està.
Exacte. I tinc molta relació. Ens veiem els dies de Nadal, ens veiem molts caps de setmana. O sigui que realment hem fet un vincle molt gran, molt gran, molt gran. Molt, la veritat.
Ara seré jo el que seré indiscret. I en tot això, algun inconscient també devia estar treballant allà sota, perquè t'acabes pillant una nòvia que és una persona acollidora per naturalesa, diguéssim. La Marta, que l'havien convidat i no ha pogut venir al programa, diguéssim, ja, això tu ja ho devies veure venir des del començament, diguem-ne, no?
Bueno, és que el fort de tot això és que la Marta i jo ens vam conèixer en un centre d'acollida. Tots dos treballàvem ara allà.
Aquí hi havia gato encerrado.
Saps? És que, no, perquè la vida és com molt curiosa i alhora molt senzilla, no? Perquè jo sóc fill de germans acollit, acabo treballant en un centre i allà conec la meva dona, no? I fins al dia d'avui. Sí, sí, la veritat és que és una dona molt acollidora. La veritat és que sí, i bueno, nosaltres a casa també tenim una filla acollida. Havíem tingut un fill, també acollit, l'Adam, però només va estar a casa 9 mesos.
I com us plantegeu? Tu has resolt així, o sigui, jo, clar, això no ho hem dit, però amb el Xavi som amics, ens coneixem molt, i jo ja ho dono per suposat, però diguem-ne, probablement els nostres oients no tenen tan clar, perquè tu has donat el fet de l'acollida de la teva filla amb tota normalitat, però com ho viviu, com us ho plantegeu? Explica'ns una mica més, diguem-ne, els que no us coneixem tant.
Home, la veritat és que nosaltres... Quan vam fer, ja no parlo de la meva filla, sinó parlaré ara un segon de l'Adam, quan vam fer la primera acollida, jo personalment tenia un desig gran. Sí que és veritat que sempre jo li deia a la meva dona, home, primer m'agradaria tindre fills biològics, deu ser com una tara que m'ha quedat, ¿vale? Però un cop va ser així, després vam decidir acollir. Jo he volgut sempre acollir, no em sobta, saps? Vull dir, no és una cosa que em sigui un problema, diguéssim, eh?
Sí, va ser... familiar, en el fons, no?
Sí, és com una manera de viure, saps? Mm-hmm. No sé, i també és veritat allò que deien abans, o que ho deies tu, que ara no recordo bé, nosaltres vam confrontar-ho molt amb els nostres fills, ¿vale? Perquè sense la, diguéssim, acceptació dels fills, també se't fa com més carregós, no? Però des d'un principi mai hem tingut cap problema. Suposo que ells acaben sent tan acollidors com els pares. Saps? Al final. I així es va anar. La veritat és que ha sigut una cosa senzilla, 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 sense problemes.
Endavant, Mane, no pateixis.
Jo voldria dir una cosa, perquè penso, ostres, parleu de l'acollida, jo en canvi sempre m'havia plantejat no fer-ho. I veig la sort que tenen aquestes personetes que tinguin... uns pares com vosaltres, no? Perquè jo suposo que per la meva història tenia tanta por de tornar a patir que hi va haver-hi una família que va voler intentar-ho, però quan ja estàvem a les portes de punt de dir que sí, que eren les pròpies monges que havien fet
el contacte,
era una família d'Andalusia que no... I l'únic que anava sentint, oi, sí, és molt guapa. I això...
Et vas espantar.
I vaig dir no. M'estimava més no tornar a passar per un infern, que potser no hagués estat així, perquè és cert que ja existeixen infinitat de famílies com vosaltres i que...
Bona gent, bueno, pel món, sí, sí.
Home, sí, també jo això ho he pensat sempre. Mm-hmm. Però jo en aquell moment...
Vols que et digui una cosa?
I ara mateix tampoc...
Digues, Xavi.
Perdona, que ara m'has fet pensar que la meva mare, quan nosaltres vam tindre els fills biològics, sempre em deia, Xavi... No se t'ocorreixi mai acollir, eh? No se t'ocorreixi mai, eh? Saps? Perquè la meva mare és com si ho visqués com que seria una problemàtica pels meus fills biològics, ¿vale? I, en canvi, trobo que és una sort poder viure-ho així, saps? Acollint, perquè és que, bueno, és que t'omple la vida. És que això...
Això, mira, amb això jo vull explicar una cosa, perquè la Vanessa parlava de les personetes, diguéssim, diguem, nosaltres, a part de l'acollida familiar, també practiquem, diguéssim, l'hospitalitat a casa nostra, diguéssim, tenim una casa, per fortuna, gran, i jo no sé mai quanta gent està allà a sopar. Alumnes meus es queden a sopar a casa i es queden a dormir. O sigui, diguéssim que té una component una mica d'hostal, per dir-ho d'alguna manera, que està mal dit, perquè l'hostal és una relació professional i en aquest cas no, diguéssim, és... I sempre dic... Jo tot això no ho faig perquè sigui bon tio, és que no és per això, és que a mi això em fa bé a mi, no? Jo tinc una anècdota que espero que la meva mare estigui sentint el programa, perquè a mi m'ha il·luminat moltíssim. la meva mare, quan es van adoptar, era una altra època, vaig néixer el 69, l'adopció és de l'any 70, 71, no recordo, i ells vivien a Montcada, ai, perdó, a Sant Andreu, i la meva àvia paterna, diguéssim, la sogra, tenia una botiga a Sant Andreu, no? I era, diguéssim, algú conegut. Als anys 70, diguéssim, la situació econòmica del país no era la que és ara, no? I una veïna, que sempre hi ha veïnes bones i veïnes no tan bones, estava la meva mare amb mi als braços i va dir, ai, aquest nen, quina sort que ha fet, no? Quina sort que ha fet, no? Volem dir que, diguéssim, va... podrà heredar la botiga. La vida dona moltes voltes des d'aleshores, no? Sí, sí, era per això, era per això. Sí, sí, era per això. I la meva mare, recordo que tota enfadada va dir, no, sóc jo que he fet a la sort.
Molt bé.
I aquesta idea, a mi, o sigui, a mi se m'ha quedat clavada, forjada a foc, diguéssim. I quan vam acollir els dos petits, una amiga nostra, amb molt bona intenció, certament no tenia res a veure amb la mala llet de la veïna, diguéssim, va dir, ah, quina sort que tenen aquests nens, no? Haver anat a parar aquesta família, i va pensar, no és veritat. No és veritat. Jo tinc la sort de tenir dos fills més. Perquè, a més, hi ha una cosa que això es diu, no? Que quan els que tenim família nombrosa solem espantar la gent, no? Tants. I jo dic, sí, mira, és que jo no tinc vuit fills. Jo tinc a l'Agnès, a la Cinta, a la Irene, a la Luli, a la Mar, al Ramon, al Marc i la Xelin. No són vuit. Són cada un d'aquests noms, diguéssim. No? I això et canvia la vida i te l'omple, no? És quan tens un altre fill, no és que divideixis el teu amor, és que tornes a estimar amb tot el teu amor. Per tant, l'amor es multiplica. No? A mi em sembla que en aquest sentit, volia dir, l'acollida és, sobretot, un exercici d'autoacollida i d'autoconstrucció. Això, en aquest sentit, no ens ha de fer por. Després hi ha feina, això sí. El dolor no te l'estalvies. Eh? No. Les nits sense dormir, els fills adolescents, les discussions, tot això. Però l'acollida és un bé que construeix. Bueno, m'ha sortit així com finals, queden 3 minuts encara. No sé, Montsín, si tu vols dir alguna cosa, o Xevi, vols ampliar alguna cosa més del que heu dit?
Bueno, i jo... Alguna vegada també em van dir, no sé si va ser el meu cunyat, diria que sí, diu, és que en el centre no tindria que haver-hi cap nen, tindrien que estar tots en famílies. I realment és així, perquè les famílies són importants pels nens. És bàsic, és que és bàsic. Tindre el recolzament d'un pare i una mare, saps? És meravellós i vital, encara que no siguin els teus pares biològics. Tard o d'hora seran els teus pares, perquè, com diu el Jordi, el roce hace el cariño, i, saps, els fills són tots fills i els pares són tots pares. O sigui que la vida així és molt millor.
És que quedes marcat, eh? Quedes marcat el no tenir. I és molt dur a veure de viure sense... Bueno, un pare, una mare, una mare, una mare, un pare, un pare, és igual.
Sí, sí,
algú que t'estimi, tan sols algú que t'estimi i que et digui que ets important per ell.
Però no hi ha una sola paternitat possible, perquè al final, en el teu testimoni, Vanessa, tu ens has parlat almenys de dos, segur, no? De dos persones que han exercit certa paternitat, sí, per tu, diguéssim, no? Llavors, bueno, hi ha alguna més, diguéssim, no només els professors, sinó també la... O sigui que al final... la vida humana és suficientment rica com perquè les paternitats es puguin tramar en una xarxa més gran.
Sí, jo he tingut molta sort de totes aquestes persones que em van obrir el seu cor, bàsicament, eh? I ajudar-te sense res a canvi, i que crec que és el que faig jo una mica també en la meva professió, inconscientment, perquè el meu home sempre em diu, és que tot ho dones, has quedat amb aquest, ara l'altre, però sempre estic... Però em sento així, sóc així. El que més greu em sap, que a vegades ressona dintre meu, és que em diguin... Bueno, la connotació del caràcter, no? Que a vegades es fiquin i et diguin que aquest caràcter... Però donem-li gràcies a aquest caràcter que ha arribat on t'estic, no?
És
això.
Abans, hem de confessar que amb el micro tancat ho hem parlat, la Vanessa ha dit això, i jo he fet servir una expressió que no faré servir per ràdio, però que crec que és molt aclaridora. No hi ha cap mena de dubte. El mal, en aquest cas, està en els que miren, no en la mirada, en la persona mirada. Bé, i acabem ja el programa, que ens queda molt poc temps. Us dono les gràcies a tots tres, a la Montse Garcia, a la Vanessa Padró i al Xavi Barceló. Moltíssimes gràcies per participar al programa i per haver donat aquesta mirada diferent al que fem habitualment, però que a nosaltres ens sembla tan, tan o més important en un programa dedicat a l'educació. Moltes gràcies i bona nit.
Gràcies.